perquè és per gent casada, és un Tinder de gent casada,
sí.
On busquen relacions esporàdiques, no? En plan infidelitats. I en el seu rànquing, en el top 20 de ciutats,
sí, sí.
Hi ha 8 ciutats catalanes que dius, a veure, culpem els catalans 50% quasi. Sí. Val. Hi ha Girona, Manresa, Barcelona, Tarragona, Lleida, i la capital de comarca nostra, Mataró.
El Mataró.
Terrassa i Reus.
Les ciutats amb que es cometen més infidelitats.
Aquestes ciutats estan, són 8 ciutats catalanes, sí, dintre del top 20 de les ciutats espanyoles més infidels.
Infidels, mare meva.
Sí.
Són dades... Sí.
Llavors, a nivell europeu...
Per això ens hauríem de plantejar,
clar,
no?
A nivell europeu, els homes francesos, els italians, estan primer i segon, i les dones alemanyes en tercer lloc.
És que les alemanyes, cuidado,
Sí.
Són
Espanya,
canyeres.
Espanya, es posen la mà per la cara. Un de cada dos homes reconeix haver sigut infidel, i una de cada tres dones reconeix haver estat infidel.
Veus?
S'ha de dir que es compta com a infidelitat tenir coquetejos en plataformes socials,
sí,
no? En xarxes socials, sortides, allò...
Sí, seria tradicional exclusivitat,
sí,
no?
Alguna nit de sexe esporàdic, sí, i llavors d'altres que es converteixen en relacions.
Totalment. Veus, doncs aquestes dades ens haurien de fer plantejar, no?, que la monogàmia escollida de forma voluntària i replantejada de forma profunda, doncs és una opció com una altra, però no hauria de ser la base per defecte.
És que aleshores... al final arribes a la conclusió que la monogàmia és antinatural.
És antinatural, perquè ens abanderem de monogàmia i després resulta que més de la meitat de les parelles monògames són infidels. O ho cometran, o ho han fet en el passat, o segurament ho faran.
O ho faran. Sí,
perquè és, com tu dius, una mica antinatural, no? Acceptar estar amb algú per sempre, per tota la vida, fins que la mort ens separi.
Sí, sí, sí.
Bueno, posa fer una mica de por.
Sí.
Per tant, des d'aquí, consells, sobretot, que hi hagi molta responsabilitat afectiva. Les parelles han de parlar. Jo necessito saber què necessites tu, què necessito jo, trobar acords comuns, i sobretot responsabilitzar-me de que les meves accions poden afectar emocionalment a l'altre. Ni fer-ho tot per aquella persona, ni passar d'aquella persona, trobar aquell equilibri, no? Aquella responsabilitat afectiva que és tan important.
Sí, i com ha dit en Joan, que l'entorn no qüestioni
constantment
quan tu expliques de quina forma t'estàs relacionant.
Totalment.
O et vols relacionar, que no et qüestionin pensant en què farien ells.
Correcte.
Perquè,
i des de les seves, parlant des de les seves limitacions.
Exacte, així és com dius, tu ets tu.
Correcte.
I jo sóc jo. I ja està.
I és així.
I ja està.
Consells que donem a la població, o sigui, parleu amb les vostres parelles, amb els vostres, jo què sé, amants, parleu, proveu, no? Perquè, escolta, prova...
Trobes algú millor.
I si trobes algú millor, signa un acord.
Signa
un acord. I així queda tot clar.
Molt bé.
D'acord? Mònica, doncs ens veiem d'aquí poquet en el proper programa.
Espera, m'està arribant un missatge.
Ui,
a veure, què m'ha dit? Què diu? Espera,
El sentirem a l'antena.
A l'Enric.
Ui.
Un moment.
Posa l'Enric a l'antena, que volem saber què vol dir.
És que m'està dient alguna cosa d'això del programa.
A veure...
Ei, Mònica, Núria, què tal, com esteu? Escolteu-me una cosa. Què vol dir això, que feu un programa de poliamor quan jo no estic a Malgrat? Home, ja està bé, no? Que les meves amigues ja estan fartes de que els hi foti la brasa amb el tema. Ara que tenia una oportunitat de parlar amb algú altre... No, però ara, per bromes, us animaríeu a fer un altre programa i parlar una miqueta més del tema o d'anarquia relacional i compartir quatre idees o què? Va, ja en dieu. Una abraçada.
Ostres!
Enric! Qui és l'Enric?
L'Enric és un amic que fa 4 mesos se'n va anar al Perú, jo crec que torna a mitjans de febrer.
Home, doncs,
doncs
vine cap aquí
altre,
ja,
no?
I fem un altre programa sobre poliamor i tant.
Molt bé.
Que ho
Quina ràbia que li deu haver fet, perquè amb el que li agrada ser protagonista li deu haver fet una ràbia. No està aquí?
Val, no passa res, Enric, t'esperem en propers programes.
Sí, sí. Potser a final de febrer tornem a fer un... Poliamor 2.
Vinga,
poliamor 2. O anarquia relacional. Jo és que crec que ell és com més anàrquic.
Bueno, que ens expliqui
diria,
el seu testimoni, així
no
veiem, què més podem aprendre.
Molt bé, molt bé.
Molt bé. Doncs,
Mònica,
ens veiem
farem
aviat.
Farem un segon.
I tant.
Vinga.
Adéu.
Fem el Toc, un podcast sobre igualtat, diversitat i tot allò que has de saber, amb la Mònica i la Núria, dues malgratenques amb moltes preguntes i algunes respostes.
Per exemple, ja pràcticament no hi ha retencions a les rondes. Tenim encara una mica de lentitud a la P7 a Barberà en sentit Tarragona, parlem d'un parell de quilòmetres, com el seu lateral, la P30, i a la C58, 2,5 quilòmetres, tot just des de Montcada cap a Trinitat. A la resta de vies se circula sense incidències, però, com sempre, demanar-vos que circuleu amb cautela i mantingueu les distàncies de seguretat. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
PSC i Comuns tanquen finalment l'acord pel nou règim sancionador de la llei d'habitatge, un compromís d'investidura i que el govern aprovarà demà en el Consell Executiu. Les sancions poden superar els 900.000 euros en cas d'infraccions molt greus, també en el cas d'ús fraudulent del lloguer de temporada.
Era un dels punts claus que exigien els socis d'investidura del PSC a canvi de l'aprovació dels pressupostos. Tot i que finalment la posició d'Esquerra Republicana ha acabat empentant el govern a apostar per la pròrroga, l'executiu liderat per Salvador Illa ha complert el compromís de tenir llest el règim sancionador abans d'acabar el mes de gener. L'acord s'ha tancat aquesta tarda en la reunió que ha mantingut dilluns la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la mateixa líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, i la diputada Susana Segovia. Un dels cavalls de batalla era l'exigència dels comuns que l'incompliment de la nova regulació de preus de lloguer sigui considerat com a faltes molt greus. Això suposarien multes d'entre 90.000 i 900.000 euros si se supera en un 30% el topall fixat.
Un extrem en el qual fa temps que les dues bandes estaven d'acord. El que ha allargat la negociació fins a pràcticament darrera hora és, però, la inclusió en el règim del frau, les males praxis en el lloguer de temporada. Finalment, això també serà sancionable. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
S'ha modificat la llei d'habitatge de Catalunya ampliant el paquet de sancions molt greus que van de 90.000 a 900.000 euros i el de sancions greus que van de 9.000 a 90.000. Jéssica Albiach, presidenta dels Comuns al Parlament, el descriu com un blindatge triple.
Aquest és un règim sancionador amb el qual aconseguim bàsicament dues coses. La primera és un triple blindatge per evitar l'ús fraudulent del lloguer de temporada i la segona és que sancionem a tots aquells i aquelles que se salten la llei de regulació de preus de lloguer i que continuen incrementant els preus.
Serà sanció molt greu posar un preu que superi en un 30% l'índex de preus, no indicar o indicar una finalitat fraudulenta i carregar les despeses de gestió a les llogateres o llogaters. Les greus seran un preu que superi l'índex fins a un 30% i no fer constar el preu del contracte anterior o l'índex de preus al nou contracte. Un règim sancionador que s'aprovarà demà i entrarà dimecres en vigor, però no tindrà caràcter retroactiu.
Aquestes negociacions a última hora evidencien la setmana complicada que afronta el govern.
Primer, perquè el Parlament ha de validar el decret de necessitats financeres en pròrroga pressupostària i després perquè també haurà d'aprovar el decret que elimina les sancions als ajuntaments que gasten més aigua de la permesa en sequera.
L'executiu, doncs, continua cridant el diàleg amb Esquerra i Comuns per aprovar-ho tot, però els socis prioritaris mantenen la incògnita sobre el sentit del seu vot, malgrat haver tancat, com dèiem, l'acord del règim sancionador. Illa podria recórrer junts, Mont Carvajal.
El Parlament ha d'aprovar dos decrets, un la pròrroga pressupostària. Esquerra i Comuns no han dit què faran i el govern hi negocia fins a l'últim minut per aconseguir el seu suport. L'altre decret elimina les sancions als ajuntaments que van gastar més aigua de la permesa en sequera. Esquerra i Comuns volen mantenir les sancions, però Junts pensa com el govern d'Illa, que aquí sí podria buscar el seu suport. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha dit que buscaran totes les estratègies per aprovar-los.
En aquests moments treballarem fins a l'últim moment, totes les estratègies possibles perquè prosperin.
A més del sí de Junts, el govern d'Illa pot obtenir el sí del Partit Popular i Vox, que també estan a favor de retirar multes.
I en política espanyola, el govern treballa a hores d'ara amb la possibilitat d'aprovar al Consell de Ministres d'aquest dimarts un decret que recuperi l'augment de les pensions, la bonificació del transport i les ajudes als damnificats per la Dana que van decaure la setmana passada al Congrés dels Diputats.
Però l'aprovació del decret està subjecta a algun tipus d'entesa prèvia amb Junts, formació indispensable per a la futura convalidació del text, en el cas que el PP torni a optar pel no. Fons de l'executiu assenyalen que d'aquesta garantia en depèn també l'abast del decret i el nombre de mesures que ha d'incloure.
Mentrestant, però, la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha afirmat avui que el Consell de Ministres hauria d'aprovar demà mateix, novament, el decret òmnibus que va tombar el Congrés la setmana passada.
Tal com ha assegurat, el redactat ha de ser el mateix que es va descartar amb els vots del PP, Vox i Junts, i que unia diverses mesures com l'increment de les pensions, les bonificacions al transport, els ajuts a la dana o la lluita contra els desnonaments.
Creo que el gobierno de España debe llevar cuanto antes, si puede ser mañana mismo aprobación al Consejo de Ministros, este decreto ómnibus. Creo sinceramente, Javier, que la política basada en el dolor no es lo que quieren los ciudadanos y las ciudadanas.
Pero el mismo decreto.
El mismo decreto tal y como está.
Pero,
es que tiene que explicar el Partido Popular por qué ha votado en contra.
Per la líder de Sumar, la culpa que decaigués la proposta del govern espanyol no és de Junts, sinó del PP, que té més de 100 diputats.
Doncs Junts torna a assegurar que si demà el govern espanyol presenta un decret només amb les ajudes socials, hi votarà a favor.
De la seva banda, Esquerra acusa el govern espanyol i a Junts de tacticisme i insta Pedro Sánchez a recuperar els decrets amb ajudes socials, o bé en un de sol o en diferents per separat.
Mont Carvajal.
Per Junts, la pilota és al taulat del govern espanyol. Si demà aproven un decret que contingui exclusivament pensions, transport públic i ingrés mínim vital, hi votaran a favor. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha assegurat que el PSOE ja ho sap.
El govern del PSOE té perfectament constància de quina és la nostra proposta per sortir d'aquest atzucac, que és que presenti un decret individualitzat de mesures socials que inclogui doncs, la revalorització de les pensions, que inclogui les bonificacions del transport públic i les ajudes a la dana i el salari mínim vital.
Esquerra Republicana aprovarà les mesures tinguin la forma que tinguin. La seva portaveu, Elisenda Alemany, ha acusat Junts i Govern espanyol de tacticisme.
Que ho facin com vulguin, però que es posin les piles, que s'espavilin els uns i els altres, que es deixin de mirar de reull entre partits polítics i que mirin a la cara al poble de Catalunya i que expliquin per què avui, a més de tenir un servei penós de Rodalies, l'hem de pagar més car pel pur tacticisme.
Junts no ha volgut avançar escenaris de futur si el govern torna a presentar un decret òmnibus.
I el govern espanyol aprovarà la reducció de jornada la setmana que ve, segons ha avançat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
Després de setmanes de desacords amb la ministra de Treball respecte a aquesta qüestió, Cuerpo ha insistit que el projecte de reducció de jornada serà una mesura equilibrada per garantir que es pugui dur a terme.
Una vez pase la discusión en el ámbito de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, el siguiente paso es la Comisión de Subsecretarios y a partir de ahí ya entra en Consejo de Ministros, donde entraría, si todo va según lo previsto, en el Consejo de Ministros de la semana que viene. Este es el calendario que tenemos por delante y, como decía, con ese objetivo de seguir avanzando para que esto sea una realidad lo antes posible y que sea una realidad con garantías, ayudando y acompañando también a nuestras empresas.
El ministre Cuerpo ha destacat la importància d'ajudar les empreses, sobretot les pimes, en aquest procés perquè el projecte sigui una garantia i un èxit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més titulars de la jornada. Augmenten un 30% els metges i metgesses atesos pel Col·legi Oficial de Barcelona per haver patit una agressió.
En total van ser 91 l'any passat, unes dades a les quals ha tingut accés la xarxa que denoten l'empitjorament d'una xacra estesa a totes les professions del sector sanitari i a tot Catalunya.
Maite Polo.
9 de les agressions registrades pel Col·legi de Metges l'any passat van ser físiques, 3 assetjaments i la resta una 80, insults, vexacions, amenaces i coaccions. La Unitat Integral de Violència contra el Metge es va crear fa 15 anys per donar suport psicològic i assessorament jurídic als col·legiats i col·legiades, però les dades són parcials. Corresponen només a comarques de Barcelona i metges, quan la realitat és que també pateixen agressions la resta de col·lectius de l'àmbit sanitari i de tot Catalunya. Ho ha explicat el director de l'àrea de Praxis i Responsabilitat Civil del Col·legi de Metges, Josep Arimany, a Notícies en Xarxa.
S'ha de tenir un registre ben quantificat de què és el que passa a Catalunya. No solament són els metges i infermeres, aquí també ho pateixen professionals administratius, els auxiliars, totes les persones que estan a l'entorn sanitari. I el que s'ha de fer és tenir un registre actualitzat, perquè en aquests moments la gestió d'aquests casos és molt diversa.
En la mateixa línia, el Sindicat Metges de Catalunya demana al Departament de Salut que agilitzi les tasques de l'Observatori per a Situacions de Violència en l'àmbit sanitari de Catalunya, creat en l'anterior legislatura.
Encara en l'àmbit sanitari, el Departament de Salut activarà aquest dijous un sistema de doble autentificació per reforçar la seguretat a l'hora d'accedir a La meva salut, l'espai personal que permet consultar la informació sanitària, comunicar-se amb els professionals i fer altres gestions en línia.
A partir de dijous, quan els usuaris entrin a La meva salut amb l'opció de contrasenya, rebran un codi numèric únic per SMS al telèfon registrat al sistema, que hauran d'introduir en una nova pantalla per completar l'autentificació i accedir al servei. La mesura s'emmarca en un conjunt d'accions per reforçar la seguretat de La meva salut, després que fa uns mesos es detectessin robatoris de credencials personals per accedir-hi.
Més d'un centenar de veïns del nucli antic de Sant Adrià de Besòs, amb la participació d'altres barris, s'estan manifestant aquesta tarda per aconseguir noves mesures en matèria de seguretat. Allà hi tenim el nostre company de Ràdio Ciutat de Badalona, Arnau Vidal. Bona tarda.
Bona tarda. A dos quarts de set ha començat aquesta manifestació des de la plaça de l'Església de Sant Adrià de Besòs sota el lema Menys delinqüència, i està previst que aquesta arribi fins a la plaça de la Vila. Una manifestació on es reivindica, sobretot, que hi hagi més seguretat i menys incivisme. Des de l'associació Movimiento Vecinal, que pertany al barri del nucli antic, afirmen que Sant Adrià seria, segons han vist alguns informes, el tercer municipi amb més delinqüència. Per aquest motiu exigeixen un pla de seguretat, diuen, fet a mida pel municipi, amb més policies i més il·luminació als carrers, entre d'altres. Asseguren que els últims fets viscuts al barri de la Mina no són els únics que succeeixen a la localitat. Apunten també que els cotxes cremats de la via pública estan a l'ordre del dia al municipi.
Gràcies, Arnau. I l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha decretat dos dies de dol per la mort accidental d'un nen de 3 anys mentre feia una carrossa de carnaval en una nau de Sant Quintí.
Es tracta de la segona mort accidental al Penedès en pocs dies, després que un altre nen de Subirats perdés la vida en caure-li una porteria a sobre.
Aquest migdia s'ha fet un minut de silenci. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
Aquest emotiu aplaudiment s'ha dut a terme just acabat el minut de silenci que a les 12 d'aquest migdia ha convocat l'Ajuntament dels Monjos. Diumenge a la tarda va morir un nen de 3 anys d'aquest municipi dins d'una nau industrial al polígon de Sant Quintí de Mediona en caure-li un armari a sobre de forma accidental. L'Ajuntament dels Monjos ha decretat dos dies de dol i ha explicat que el menor estava realitzant amb la família una activitat vinculada al teixit associatiu i cultural local. A lloc dels fets s'hi van desplaçar una unitat de suport vital bàsic, un vehicle d'intervenció ràpida i l'helicòpter del SEM, que no van poder fer res per salvar-li la vida. També es va activar immediatament el suport psicològic del SEM per atendre la família.
Notícies en xarxa.
De la crònica internacional, aquest dilluns estem molt pendents dels milers de palestins que estan tornant al nord de Gaza.
Una de les conseqüències i imatges més esperades de la treva pactada ara fa uns dies entre Hamas i Israel i que ha permès el retorn massiu de desplaçats a la zona septentrional de la franja. Aquest mateix dijous, Hamas ha anunciat que alliberarà 3 hostatges més.
I també en clau internacional, les polítiques proteccionistes del nou president dels Estats Units, Donald Trump, han sembrat la incertesa entre les més de 3.100 empreses catalanes que exporten de manera regular a aquell país.
Per ajudar-les a adaptar-se, l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa, Acció, ha posat en marxa un servei d'assessorament personalitzat.
Helena Puigdueta.
Un servei que ajudarà a totes aquestes empreses a identificar els potencials riscos que un probable augment arancelari tindrà pel seu negoci. I és que els efectes del retorn de Donald Trump se situen entre els principals esculls que hauran d'afrontar els exportadors catalans. Per la directora d'Acció, Cristina Serradell, tot i tractar-se per ara de simples amenaces, el més recomanable és anticipar-se a la jugada i elaborar un pla de contingència propi.
Haurem de veure quina és la postura que pren la Unió Europea. Recordem que ja les nostres empreses van patir, doncs, aranzels al sector agroalimentari durant la primera legislatura de Trump. Això també va tenir, doncs, va durar un any i mig, les empreses ho van poder suportar, però el que sí que estem dient a les empreses és anticipa't, mira quines opcions tens abans d'esperar, perquè potser és massa tard.
Recordem que els Estats Units són la primera destinació de les exportacions catalanes fora d'Europa. Representen gairebé el 4% del total de les vendes que fem a l'exterior.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
A Barcelona, aquest dilluns es compleixen 20 anys de l'esvoranc al barri del Carmel. Les obres al túnel de maniobres de la línia 5 del metro van provocar un immens forat d'uns 20 metres de diàmetre i 35 de profunditat, que van obligar a desallotjar més de 1.000 persones.
No hi va haver cap víctima mortal, però les conseqüències encara són visibles avui. Escoltem en declaracions a BTV en Carme Puig, que és dinamitzadora de l'associació Carmel Comerç, i el veí Joan Murillo.
Mai es recuperaran d'una cosa tan grossa i com va passar. L'esvoranc va deixar moltes ferides, ja que estan obertes. Els ajuts que van donar les administracions van ser insuficients per les pèrdues i les despeses que va generar el maldit esvoranc.
El PIM ho van deixar tal com jo el tenia. No me van donar res, però ho van deixar no a mi, sinó a tothom, tal com ho tenia cada un.
A la plaça on hi va haver l'esvoranc s'està construint un bloc d'habitatges protegits i quan estigui acabat es farà la reurbanització definitiva.
Encara a Barcelona, l'Ajuntament ha decidit tancar els 80 comptes que té oberts a X, la xarxa social, abans anomenada Twitter, propietat del magnat Elon Musk. Només en deixarà un d'actiu, el d'emergències.
L'alcalde Jaume Collboni signarà un decret aquest divendres per posar fi als comptes municipals. La segona tinenta d'alcaldia, Maria Eugènia Gay, ha assegurat que la xarxa social X facilita la desinformació.
L'Ajuntament ha decidit abandonar la plataforma X en tant que vol preservar els valors democràtics i consolidar l'estat de dret. X és una plataforma que facilita la desinformació, que fomenta el discurs de l'odi, que genera polarització i el que entenem que és més greu, doncs, genera i posa en qüestió l'autoritat de les institucions.
La segona tinenta d'alcaldia ha afirmat que la marxa d'X és un pas que altres institucions haurien de seguir. Des de l'oposició, Junts i el PP han criticat que Collboni hagi pres la decisió sense escoltar-los amb ells.
I protestes aquesta tarda davant del ple de l'Ajuntament de Valls per la situació del casc antic. Es queixen, entre d'altres qüestions, pel mal estat dels edificis de la zona. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
La protesta s'ha organitzat després que en els últims mesos hi hagin hagut diversos esfondraments d'habitatges a la plaça de l'Oli o a la muralla del Castell. El president del barri antic, Jordi Pedrós, ha intervingut al tram final de la sessió per expressar a l'equip de govern que la situació ja és insostenible.
Necessitem que ens ajudeu, necessitem més col·laboració de tothom, perquè si no, no ens en sortirem. Els projectes de la nova escola de música, la rehabilitació de la muralla, el projecte de l'Església de Sant Francesc, l'Espai Jove o el Museu Casteller ens ajuden en aquesta direcció. Però necessitem més gent vivint al barri, necessitem que no caiguin més cases, necessitem que tothom treballi al màxim que pugui per tirar endavant. Tenim un centre històric que, si tothom hi cregués, seria l'enveja de Catalunya.
Més enllà de la qüestió de l'habitatge, els veïns del barri antic també demanen més neteja, més seguretat i una aposta més ferma al comerç de la zona. La regidora d'Urbanisme, Sònia Roca, i l'alcaldessa Dolors Ferrer han recollit les peticions i han demanat anar de la mà per aconseguir posar solució a la problemàtica.
En cultura, el sector audiovisual català ha facturat un 14% més el 2024 i ja genera un volum de negoci equivalent al 3% del PIB de Catalunya.
Així ho detalla un estudi presentat aquest dilluns per Acció en col·laboració amb el clúster de l'audiovisual. L'ecosistema va generar uns ingressos de més de 8.500 milions d'euros i va donar feina a gairebé 42.000 persones. El president del clúster, Miquel Rutllan, ha apuntat que la manera de treballar del sector s'haurà de redefinir amb els nous avenços tecnològics.
Aquest és un sector que creix a un ritme del 14%, per tant no estem parlant. I a més també ens ha mostrat un creixement, no, dels llocs de treball, crec que era un 4%. Per tant, és un sector que ara mateix està creixent, no hi ha destrucció. El que hi ha és canvi en la manera que tenim de treballar. No? I per tant, el repte que tenen els professionals també és el d'incorporar totes aquestes noves tecnologies per poder realment treballar tal com demana el futur, no?
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Anna Freixa, bona tarda.
Bona tarda, dia de satisfacció a Can Barça després que l'equip masculí guanyés ahir en partit de Lliga 54 dies després de fer-ho per darrera vegada. Golejava el València per 7-1. Hansi Flick donava entrada a jugadors amb menys minuts i Fermín López va aprofitar l'oportunitat amb dos gols i dues assistències.
Contento, la verdad que necesitaba no empezar el año de la mejor manera y bueno, lo importante es que he podido volver a ayudar al equipo y espero seguir haciéndolo. Este año estamos siendo muy efectivos, la verdad creo que arriba tenemos un nivel muy alto y de cara a finalizar también y bueno, muy importante marcar goles y también no encajar.
Pedri, baixa ahir per una gastroenteritis, s'ha reincorporat als entrenaments avui i estarà disponible dimecres per al partit de Champions davant l'Atlanta. Els blaugranes continuen tercers, mentre que el Girona, aquí al camp del Rayo Vallecano, perdent per 2-1 i és novè. L'entrenador gironí, Michel Sánchez, feia autocrítica després de la derrota.
Són capaços de generar molta profunditat i no han arribat bé al 2 o el 3 contra 3. No hem controlat el partit, moltes pèrdues de pilota, perquè no han estat capaços de superar la seva pressió.
Els gironins tancaran dimecres el seu pas per la Champions amb la visita de l'Arsenal a Montilivi. I el Barça femení alçava aquest diumenge la seva cinquena Supercopa femenina, la quarta consecutiva, després de golejar el Real Madrid a la final disputada a Leganés per 5-0. Patrick Guijarro va ser escollida millor jugadora de la final.
La verdad que ha sido buen gol y bueno, contenta por ayudar al equipo. Obviamente refuerza muy mucho de cara a lo que viene la temporada, el primer título de la temporada. Ya sabéis que somos muy ambiciosas y es nuestro objetivo, nos olvidamos de todo lo que hemos hecho ya. Y bueno, por supuesto vamos a por más.
Aquest és el primer títol de l'era Pere Romeu, que agafava l'equip a principi de temporada.
Si feien bé les coses, si juguem com estem jugant, si fem tot el que hem fet anteriorment en aquests clàssics, ens aproparíem a guanyar. Així ha sigut, molt content. Aquest primer títol penso que ens dona moral i ens reconforta una mica la idea de cara a tot el que ve. I content, molt content.
Aquest migdia s'ha presentat la Copa del Món d'esquí de muntanya, que es disputarà aquest cap de setmana a l'estació de Vuitaüll. S'hi disputaran les proves d'esprint i relleus mixtos. La cita és important perquè serà qualificatòria per als Jocs Olímpics d'hivern de Milà Cortina d'Ampezzo, que es faran el 2026. Escoltem Laia Sallés, que participarà en aquesta prova de la Copa del Món.
Doncs aquest any l'únic que vull és aprendre, com tots els altres. Encara sóc jove, per tant vinc aquí a seguir passant-ho bé i aprendre tot el possible per després arribar a sènior i poder demostrar del que sóc capaç.
Oriol Cardona serà una de les altres atraccions d'aquesta Copa del Món.
Gràcies, Anna. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Ona Vilà a la redacció, Anna Freixa als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Avui, 27 de gener, fa 80 anys de l'alliberament d'Auschwitz. També és la data del Dia Internacional de Commemoració en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust. Per commemorar aquest dia, els alumnes de primer i segon de batxillerat de l'Institut Ramon Turró han realitzat narracions en primera persona de diferents víctimes de l'Holocaust. Escoltem una d'aquestes narracions, locutada per Enric Santos.
El meu nom és Braulio Canovas Molero i vaig néixer el 1920 a Alhama, Múrcia. Vinc d'una família humil de treballadors del camp. Vaig arribar a ser la secretària de la Confederació Nacional del Treball, la CNT, a Barcelona. Per desgràcia, la meva vida ha estat tacada per la tragèdia, ja que el meu pare va morir a mans de les tropes franquistes. Aquest em va destrossar. Per això, la meva mare i jo vam desenvolupar uns sentiments antifeixistes per tot el mal que ens havien provocat. Tan gran va ser la destrossa i la violència provocada per la Guerra Civil Espanyola que vam decidir emigrar a Catalunya. Però, a causa de la intensificació dels atacs violents, vam tornar a emigrar a França per trobar una estabilitat. França va ser una etapa de molts canvis importants a la meva vida. Allà vaig adquirir el nom de Monique. Aquest nom va perdurar amb mi fins al fi dels meus temps. Vaig ser empresonada inicialment en presons franceses, incloent-hi el conegut centre presoners de guerra de Camp Compaix, a la regió de Hauts-de-France. Al febrer de 1944 vaig ser deportada a Alemanya, on vaig passar gairebé 2 anys en diferents camps de concentració. Entre aquests camps destaca el de Ravensbrück, situat a 90 km al nord de Berlín i destinat exclusivament a dones, on vaig passar els anys més crítics de la meva joventut. A Ravensbrück, més de 92.000 dones van perdre la vida sota circumstàncies inhumanes. Em vam identificar amb el número 27.697. Aquest número va ser tatuat al meu braç, sent per mi un recordatori constant de l'horror i la deshumanització sistemàtica exercida pel règim nazi sobre mi i milions de persones. Finalment, el 15 d'abril de 1945, les tropes aliades van arribar al meu camp per alliberar-me. En aquest moment, passaven prou feines 35 quilos, una impressionant mostra de la desnutrició crònica i les condicions deplorables que havia suportat. Després del meu alliberament, el govern francès em va enviar al balneari de Font-Romeu perquè pogués recuperar-me físicament. Després, a Perpinyà, vaig conèixer el meu futur marit, Manolo Gené, un advocat amb qui vaig tenir dos fills. Text redactat per Jana Samper, Marcel Jacobo García, Paula Ribas, David García i Enric Santos. Per la classe segon B, batxillerat, per l'Institut Ramon Turró i Tardé.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
PSC i Comuns tanquen l'acord pel nou règim sancionador de la llei d'habitatge que el govern aprovarà demà en el Consell Executiu, Ona Vilà.
Les sancions poden superar els 900.000 euros en cas d'infraccions molt greus, també en el cas d'ús fraudulent del lloguer de temporada. Jessica Albiach és la presidenta del grup parlamentari dels Comuns.
Aquest és un règim sancionador amb el qual aconseguim bàsicament dues coses. La primera és un triple blindatge per evitar l'ús fraudulent del lloguer de temporada i la segona és que sancionem a tots aquells i aquelles que se salten la llei de regulació de preus de lloguer i que continuen incrementant els preus.
El govern estudia aprovar un decret que recuperi l'augment de les pensions, la bonificació del transport i les ajudes als damnificats per la Dana.
Des de juny, Josep Rius assegura que el partit votarà a favor d'un nou decret que només contempli les ajudes socials. Des d'Esquerra, l'Hisenda Alemanya els acusa juntament amb el govern espanyol de tacticisme.
El govern del PSOE té perfectament constància de quina és la nostra proposta per sortir d'aquest atzucac, que és que presenti un decret individualitzat de mesures socials que inclogui la revalorització de les pensions, que inclogui les bonificacions del transport públic i les ajudes a la Dana i el salari mínim vital.
Que ho facin com vulguin, però que es posin les piles, que s'espavilin els uns i els altres, que es deixin de mirar de reull entre partits polítics i que mirin a la cara al poble de Catalunya i que expliquin per què avui, a més de tenir un servei penós de Rodalies, l'hem de pagar més car pel pur tacticisme.
Augmenta en un 30% els metges i metgesses atesos pel Col·legi Oficial de Barcelona per haver patit una agressió.
En total van ser 91 l'any passat, unes dades a les quals ha tingut accés la xarxa que denoten l'empitjorament d'una xacra estesa a totes les professions del sector sanitari i a tot Catalunya. Ho explica Josep Arimany des del Col·legi de Metges.
S'ha de tenir un registre ben quantificat de què és el que passa a Catalunya. No solament són els metges i infermeres, aquí també ho pateixen professionals administratius, els auxiliars, totes les persones que estan a la entorn sanitari. I el que s'ha de fer és tenir un registre actualitzat, perquè en aquests moments la gestió d'aquests casos és molt diversa.
En cultura, el sector audiovisual català ha facturat un 14% més el 2024 i ja genera un volum de negoci equivalent al 3% del PIB de Catalunya.
El president del clúster de l'audiovisual, Miquel Rutllan, apunta que la manera de treballar del sector s'haurà de redefinir amb els nous avenços tecnològics.
Aquest és un sector que creix a un ritme del 14%, per tant no estem parlant. I a més també ens ha mostrat un creixement, no, dels llocs de treball, crec que era un 4%. Per tant, és un sector que ara mateix està creixent, no hi ha destrucció. El que és canvi en la manera que tenim de treballar, no? I per tant, el repte que tenen els professionals també és el d'incorporar totes aquestes noves tecnologies per poder treballar tal com demana el futur, no?
I en esports, Anna Freixa, dilluns dolç pel Barça després de la jornada d'ahir.
L'equip femení va aconseguir la Supercopa, primer títol de la temporada, després de guanyar contra el Real Madrid per 5-0. I el masculí s'imposava 7-1 al València i tornava a guanyar la Lliga 54 dies després de la darrera vegada.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Molt bona tarda. Hem anat tenint les últimes hores aquest temps tan regirat, tan mogut, estones de núvols, algunes pluges efímeres, també aquestes ventades que ja van a més, i sempre amb aquest ambient molt suau. Les màximes d'avui han tocat els 20 graus a moltes poblacions, i això que també hem tingut aquests moments de núvols abundants. Atenció, perquè les immediates hores el que farà és molt més vent. Tenim alguns ruixats que s'han format més cap al centre de la península, que ens han d'afectar al llarg d'aquest vespre d'una forma molt efímera i molt passatgera, però vindran associats sobretot a ràfegues de vent molt destacables. Per tant, atenció al vespre a moltes comarques, sobretot entre el Pla de Lleida, les de la Catalunya Central, Barcelona i Tarragona. Vents de ponent que arrossegaran també aquests ruixats, ja diem, molt fugaços. La nevada del Pirineu baixarà de cota als 1.800 metres. Demà encara continuarà fent vent de ponent, amb molts núvols prims, i si de cas a la tarda la nevada sí que s'intensificarà al Pirineu, baixant als 1.200 metres, i és que farà més fred. També tindrem alguna pluja al nord de Girona. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda de nou. Doncs hem de dir que la situació viària ja ha tornat a la normalitat. Hi ha encara punts de mobilitat com la Ronda, com la C58 o la C33, però ja no hem de parlar explícitament de retencions ni d'accidents. Com sempre, recordar-vos que la distància de seguretat és una gran opció per en retencions no trobar-nos en problemes i sobretot no baixar la guàrdia i seguir els consells en aquest cas que ve aquest fred i aquestes possibles neus als companys del temps. Que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
PSC i Comuns tanquen finalment l'acord pel nou règim sancionador de la llei d'habitatge, un compromís d'investidura i que el govern aprovarà demà en el Consell Executiu. Les sancions poden superar els 900.000 euros en cas d'infraccions molt greus, també en el cas d'ús fraudulent del lloguer de temporada.
Era un dels punts claus que exigien els socis d'investidura del PSC a canvi de l'aprovació dels pressupostos. Tot i que finalment la posició d'Esquerra ha acabat empentant el govern a apostar per la pròrroga, l'executiu liderat per Salvador Illa ha complert el compromís de tenir llest el règim sancionador abans d'acabar el mes de gener. L'acord s'ha tancat aquesta tarda en la reunió que ha mantingut dilluns la consellera de Territori, Sílvia Paneque, la líder dels Comuns al Parlament, Jessica Albiach, i la diputada Susana Segovia. Un dels cavalls de batalla era l'exigència dels Comuns que l'incompliment de la nova regulació de preus del lloguer sigui considerat com a falta molt greu. Això suposaria multes d'entre 90.000 i 900.000 euros si se superen un 30% al topall fixat.
Un extrem en el qual fa temps que les dues bandes estaven d'acord. El que ha allargat la negociació fins a pràcticament darrera hora és, però, la inclusió en el règim de frau, les males praxis en el lloguer de temporada. Finalment, això també serà sancionable. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
S'ha modificat la llei d'habitatge de Catalunya ampliant el paquet de sancions molt greus que van de 90.000 a 900.000 euros i el de sancions greus que van de 9.000 a 90.000. Jessica Albiach, presidenta dels Comuns al Parlament, el descriu com un blindatge triple.
Aquest és un règim sancionador amb el qual aconseguim bàsicament dues coses. La primera és un triple blindatge per evitar l'ús fraudulent del lloguer de temporada i la segona és que sancionem a tots aquells i aquelles que se salten la llei de regulació de preus de lloguer i que continuen incrementant els preus.
Serà sanció molt greu posar un preu que superi en un 30% l'índex de preus, no indicar o indicar una finalitat fraudulenta i carregar les despeses de gestió a les llogateres o llogaters. Les greus seran un preu que superi l'índex fins a un 30% i no fer constar el preu del contracte anterior o l'índex de preus al nou contracte. Un règim sancionador que s'aprovarà demà i entrarà dimecres en vigor, però no tindrà caràcter retroactiu.
Aquestes negociacions a última hora evidencien la setmana complicada que afronta el govern.
Primer, perquè el Parlament ha de validar el decret de necessitats financeres en pròrroga pressupostària i després perquè també haurà d'aprovar el decret que elimina les sancions als ajuntaments que gasten més aigua de la permesa en sequera.
L'executiu continua cridant el diàleg amb Esquerra i Comuns per aprovar-ho tot, però els socis prioritaris, Comuns, mantenen la incògnita sobre el sentit del seu vot, malgrat haver tancat, com vèiem, l'acord del règim sancionador. Illa podria recórrer a Junts. Mont Carvajal.
El Parlament ha d'aprovar dos decrets, un la pròrroga pressupostària. Esquerra i Comuns no han dit què faran i el govern hi negocia fins a l'últim minut per aconseguir el seu suport. L'altre decret elimina les sancions als ajuntaments que van gastar més aigua de la permesa en sequera. Esquerra i Comuns volen mantenir les sancions, però Junts pensa com el govern d'Illa, que aquí sí podria buscar el seu suport. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha dit que buscaran totes les estratègies per aprovar-los.
En aquests moments treballarem fins a l'últim moment, totes les estratègies possibles perquè, prosperin.
A més del sí de Junts, el govern d'Illa pot obtenir el sí del Partit Popular i Vox, que també estan a favor de retirar multes.
I en política espanyola, el govern treballa a hores d'ara amb la possibilitat d'aprovar un decret que recuperi l'augment de les pensions, la bonificació del transport i les ajudes als damnificats per la Dana, que van decaure la setmana passada al Congrés dels Diputats.
Però l'aprovació del decret està subjecta a algun tipus d'entesa prèvia amb Junts, formació indispensable per la futura convalidació del text, en el cas que el PP torni a optar pel no. Fons de l'executiu assenyalen que d'aquesta garantia en depèn també l'abast del decret i el nombre de mesures que ha d'incloure.
Mentrestant, però, la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha afirmat avui que el Consell de Ministres hauria d'aprovar demà mateix, novament, el decret òmnibus que va tombar el Congrés la setmana passada.
Tal com ha assegurat, el redactat ha de ser el mateix que es va descartar amb els vots del PP, Vox i Junts, i que unia diverses mesures com l'increment de les pensions, les bonificacions al transport, els ajuts a la Dana o la lluita contra els desnonaments.
Creo que el gobierno de España debe llevar cuanto antes, si puede ser mañana mismo aprobación al Consejo de, Ministros, este decreto ómnibus. Creo sinceramente, Javier, que la política basada en el dolor no es lo que quieren los ciudadanos y las ciudadanas.
Pero el mismo decreto.
El mismo decreto, tal y cómo está.
Pero,
es que tiene que explicar el Partido Popular por qué ha votado en contra.
Per la líder de Sumar, la culpa que decaigués la proposta del govern de Junts, del govern espanyol, no és de Junts, sinó del PP, que té més de 100 diputats.
Doncs Junts torna a assegurar que si demà el govern espanyol presenta un decret només amb les mesures socials, hi votarà a favor.
De la seva banda, Esquerra acusa el govern espanyol i a Junts de tacticisme i insta Pedro Sánchez a recuperar els decrets amb ajudes socials, o bé en un de sol o en diferents per separat.
Mont Carvajal.
Per Junts, la pilota és al taulat del govern espanyol. Si demà aproven un decret que contingui exclusivament pensions, transport públic i ingrés mínim vital, hi votaran a favor. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha assegurat que el PSOE ja ho sap.
El govern del PSOE té perfectament constància de quina és la nostra proposta per sortir d'aquest atzucac, que és que presenti un decret individualitzat de mesures socials que inclogui la revalorització de les pensions, que inclogui les bonificacions del transport públic i les ajudes a la Dana i el salari mínim vital.
Esquerra Republicana aprovarà les mesures tinguin la forma que tinguin. La seva portaveu, Elisenda Alemany, ha acusat Junts i Govern espanyol de tacticisme.
Que ho facin com vulguin, però que es posin les piles, que s'espavilin els uns i els altres, que es deixin de mirar de reull entre partits polítics i que mirin a la cara al poble de Catalunya i que expliquin per què avui, a més de tenir un servei penós de Rodalies, l'hem de pagar més car pel pur tacticisme.
Junts no ha volgut avançar escenaris de futur si el govern torna a presentar un decret òmnibus.
Doncs també el govern espanyol aprovarà la reducció de jornada la setmana que ve, segons ha avançat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
Després de setmanes de desacords amb la ministra de Treball respecte a aquesta qüestió, Cuerpo ha insistit que el projecte de reducció de jornada serà una mesura equilibrada per garantir que es pugui dur a terme.
Una vez pase la discusión en el ámbito de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, el siguiente paso es la Comisión de Subsecretarios y a partir de ahí ya entra en Consejo de Ministros, donde entraría, si todo va según lo previsto, en el Consejo de Ministros de la semana que viene. Este es el calendario que tenemos por delante y, como decía, con ese objetivo de seguir avanzando para que esto sea una realidad lo antes posible y que sea una realidad con garantías, ayudando y acompañando también a nuestras empresas.
El ministre Cuerpo ha destacat la importància d'ajudar les empreses, sobretot les pimes, en aquest procés perquè el projecte sigui una garantia i un èxit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més titulars de la jornada. Augmenten un 30% els metges i metgesses atesos pel Col·legi Oficial de Barcelona per haver patit una agressió.
En total van ser 91 l'any passat, unes dades a les quals ha tingut accés la xarxa que denoten l'empitjorament d'una xacra estesa a totes les professions del sector sanitari i a tot Catalunya.
Maite Polo.
9 de les agressions registrades pel Col·legi de Metges l'any passat van ser físiques, 3 assetjaments i la resta una 80, insults, vexacions, amenaces i coaccions. La Unitat Integral de Violència contra el Metge es va crear fa 15 anys per donar suport psicològic i assessorament jurídic als col·legiats i col·legiades, però les dades són parcials. Corresponen només a comarques de Barcelona i metges, quan la realitat és que també pateixen agressions la resta de col·lectius de l'àmbit sanitari i de tot Catalunya. Ho ha explicat el director de l'àrea de Praxis i Responsabilitat Civil del Col·legi de Metges, Josep Arimany, a Notícies en Xarxa.
S'ha de tenir un registre ben quantificat de què és el que passa a Catalunya. No solament són els metges i infermeres, aquí també ho pateixen professionals administratius, els auxiliars, totes les persones que estan a l'entorn sanitari. I el que s'ha de fer és tenir un registre actualitzat, perquè en aquests moments la gestió d'aquests casos és molt diversa.
En la mateixa línia, el Sindicat Metges de Catalunya demana al Departament de Salut que agilitzi les tasques de l'Observatori per a Situacions de Violència en l'àmbit sanitari de Catalunya, creat en l'anterior legislatura.
I a l'Ebre, els alcaldes de la zona reuneixen a aquesta hora per debatre sobre la ubicació del nou hospital que ha de donar cobertura als municipis de les Terres de l'Ebre. 21 Ràdio, Jonathan Fariñas, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Fins ara, 10 alcaldes ebrencs, l'EME del Montes i el Consell Comarcal del Baix Ebre s'han reunit per debatre sobre la ubicació del nou centre hospitalari de les Terres de l'Ebre. Una trobada que deixa de manifest entre els assistents els problemes d'accessibilitat que tindria el nou centre sanitari. Els alcaldes, que no van convocar l'Ajuntament de Tortosa, demanant al govern, al delegat del govern, una nova reunió per exposar-li les seves inquietuds. Entre altres, esperaran també els moviments de l'Ajuntament de Tortosa i pretenen seguir avançant amb aquesta segona reunió amb el delegat del govern. Han estat 5 municipis del Baix Ebre, 5 municipis del Montsià i el Consell Comarcal que han estat emplaçats per a una segona reunió molt aviat.
Doncs moltíssimes gràcies, Jonathan Fariñas, des de 21 Ràdio. Més coses en plana social. Una dona de 43 anys és la tercera víctima mortal de l'accident d'autocar al Pirineu francès de principis de desembre.
El bus havia sortit de l'Hospitalet de Llobregat amb 48 persones a bord per fer una excursió a Andorra. El viatge de tornada va xocar contra un mur i va provocar 2 morts més i 35 ferits.
I el síndic demana més recursos per garantir l'educació inclusiva.
Tot i que millora l'escolarització dels alumnes amb necessitats especials als centres ordinaris, cal més acompanyament a famílies i professorat.
Aquesta és la principal conclusió de l'informe L'educació inclusiva a Catalunya del síndic, que el 2023 va rebre 200 queixes sobre el tema. Esther Minguell.
Un 86% d'alumnes amb necessitats educatives especials opta per estudiar als centres ordinaris en les etapes d'infantil, primària i secundària. Els estudis postobligatoris, però, aquesta xifra cau significativament i augmenta l'alumnat que opta pels centres d'educació especial i es calcula que la meitat abandona la seva formació. Els alumnes amb necessitats educatives especials es concentren sobretot en escoles d'alta complexitat i és per això que la síndica Esther Jiménez Salinas demana un increment de recursos en aquests centres.
Necessitem molts més recursos, que aquests recursos s'han de fer específicament aquells centres que acullen més alumnes d'aquestes característiques i també la part cultural que afecta al professorat i a les famílies, que entenguin que aquesta situació, que l'escola ordinària és molt millor ad futurum per la incorporació d'aquests nens i nenes a la societat.
L'informe que ha elaborat demana una millora de la formació del professorat, més presència a l'aula dels equips d'atenció psicosocial i detecta una greu mancança en la participació dels alumnes amb necessitats educatives especials en el lleure educatiu.
Notícies en xarxa.
De la crònica internacional, aquest dilluns, molt pendents dels milers de palestins que estan tornant al nord de Gaza.
És una de les conseqüències i imatges més esperades de la treva pactada ara fa uns dies entre Hamas i Israel i que ha permès el retorn massiu dels desplaçats a la zona septentrional de la franja. Aquest mateix dijous, Hamas ha anunciat que alliberarà 3 hostatges més.
I també en clau internacional, les polítiques proteccionistes del nou president dels Estats Units, Donald Trump, han sembrat la incertesa entre les més de 3.100 empreses catalanes que exporten de manera regular a aquell país.
Per ajudar-les a adaptar-se, l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa, Acció, ha posat en marxa un servei d'assessorament personalitzat.
Helena Puigdueta.
Un servei que ajudarà a totes aquestes empreses a identificar els potencials riscos que un probable augment arancelari tindrà pel seu negoci. I és que els efectes del retorn de Donald Trump se situen entre els principals esculls que hauran d'afrontar els exportadors catalans. Per la directora d'Acció, Cristina Serradell, tot i tractar-se per ara de simples amenaces, el més recomanable és anticipar-se a la jugada i elaborar un pla de contingència propi.
Haurem de veure quina és la postura que pren la Unió Europea. Recordem que ja les nostres empreses van patir aranzels al sector agroalimentari durant la primera legislatura de Trump. Això també va tenir, va durar un any i mig, les empreses ho van poder suportar, però el que sí que estem dient a les empreses és anticipa't, mira quines opcions tens abans d'esperar, perquè potser és massa tard.
Recordem que els Estats Units són la primera destinació de les exportacions catalanes fora d'Europa. Representen gairebé el 4% del total de les vendes que fem a l'exterior.
Notícies en xarxa.
A Barcelona, l'Ajuntament ha decidit tancar els 80 comptes que té oberts a X, la xarxa social abans anomenada Twitter, propietat del magnat Elon Musk. Només en deixarà un d'actiu, el d'emergències.
L'alcalde Jaume Collboni signarà un decret aquest divendres per posar fi als comptes municipals. La segona tinenta d'alcaldia, Maria Eugènia Gay, ha assegurat que la xarxa social X facilita la desinformació.
L'Ajuntament ha decidit abandonar la plataforma X en tant que vol preservar els valors democràtics i consolidar l'estat de dret. X és una plataforma que facilita la desinformació, que fomenta el discurs de l'odi, que genera polarització i el que entenem que és més greu, genera i posa en qüestió l'autoritat de les institucions.
La segona tinenta d'alcaldia ha afirmat que la marxa d'X és un pas que altres institucions haurien de seguir. Des de l'oposició, Junts i el PP han criticat que Collboni hagi pres la decisió sense escoltar-los a ells.
També la Diputació de Barcelona ha obert la convocatòria de 35 beques per incentivar el relleu generacional a l'administració local i la igualtat d'oportunitats al territori.
Així, els consells comarcals podran acollir joves llicenciats fa menys de 5 anys titulats en arquitectura, enginyeria industrial, dret i econòmiques.
Joan Ferrer.
El període de la beca serà de 9 mesos al Consell Comarcal amb una durada de 25 hores setmanals i cada persona rebrà 875 euros al mes que assumirà la corporació. Tindran oportunitat de seguir un itinerari dins l'ens local amb l'acompanyament d'un tutor. Aquesta mesura, anomenada FES Maig Local, vol ajudar en la gestió dels municipis de menys de 5.000 habitants, evitant que els joves hagin de buscar una feina lluny de casa. Dionís Guiteras és vicepresident de la Diputació de Barcelona i diputat de Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial.
A dia d'avui el món local té una manca molt gran de personal qualificat, de jubilacions que hi ha en curs, que són molt altes, és un índex molt alt, i el que ens falta és que la maquinària d'aquests ajuntaments o dels consells comarcals estan arribant a un col·lapse. Per tant, el que pretenen aquestes beques és donar oportunitat a joves que puguin accedir a una professió, que és la professió del servei públic.
Els 8 consells comarcals que implementaran la iniciativa són l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Maresme, el Moianès, Osona i el Vallès Oriental. A més, de cara a les properes edicions, es podria complementar l'actuació amb una incorporació en una borsa de personal interí.
També a la capital catalana aquest dilluns es compleixen 20 anys de l'esvoranc al barri del Carmel. Les obres al túnel de maniobres de la línia 5 del metro van provocar un immens forat d'uns 20 metres de diàmetre i 35 de profunditat que van obligar a desallotjar més de 1.000 persones.
No hi va haver cap víctima mortal, però les conseqüències encara són visibles avui. A la plaça on hi va haver l'esvoranc s'està construint un bloc d'habitatges protegits i quan estigui acabat es farà la reurbanització definitiva.
En cultura, el sector audiovisual català ha facturat un 14% més el 2024 i ja genera un volum de negoci equivalent al 3% del PIB de Catalunya.
Així ho detalla un estudi presentat aquest dilluns per Acció en col·laboració amb el clúster de l'audiovisual. L'ecosistema va generar uns ingressos de més de 8.500 milions d'euros i va donar feina a gairebé 42.000 persones. El president del clúster, Miquel Rutllan, ha apuntat que la manera de treballar del sector s'haurà de redefinir amb els nous avenços tecnològics.
Aquest és un sector que creix a un ritme del 14%, per tant no estem parlant. I a més també ens ha mostrat un creixement dels llocs de treball, crec que era un 4%. Per tant, és un sector que ara mateix està creixent, no hi ha destrucció. El que hi ha és canvi en la manera que tenim de treballar. No? I per tant, el repte que tenen els professionals també és el d'incorporar totes aquestes noves tecnologies per poder realment treballar tal com demana el futur. No?
L'estudi també fa referència a l'ecosistema audiovisual, destacant diversos projectes que poden fer créixer encara molt més la indústria, com el Catalunya Media City, el Parc Audiovisual de Catalunya de Terrassa o les 18 universitats que formen en comunicació audiovisual.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Anna Freixa, bona tarda.
Bona tarda, dia de satisfacció al Camp Barça després que l'equip masculí guanyés ahir en partit de Lliga 54 dies després de fer-ho per darrera vegada. Golejava el València per 7-1. Hansi Flick donava entrada a jugadors en menys minuts i Fermín López va aprofitar l'oportunitat amb dos gols i dues assistències.
Contento, la verdad que necesitaba no empezar el año de la mejor manera y bueno, lo importante es que he podido volver a ayudar al equipo y espero seguir haciéndolo. Este año estamos siendo muy efectivos, la verdad creo que arriba tenemos un nivel muy alto y de cara a finalizar también y bueno, muy importante marcar goles y también no encajar.
Pedri baixa ahir per una gastroenteritis, s'ha reincorporat als entrenaments avui i estarà disponible dimecres per al partit de Champions davant l'Atalanta. Els blaugranes són tercers, el Girona novè després de perdre 2-1 contra el Rayo Vallecano. L'entrenador gironí Michel Sánchez feia autocrítica després de la derrota.
Són capaços de generar molta profunditat i no han arribat bé al 2 o el 3 contra 3. No han controlat el partit, moltes pèrdues de pilota, perquè no han estat capaços de superar la seva pressió.
I el Barça femení alçava aquest diumenge la seva cinquena Supercopa femenina, la quarta aconseguida de manera consecutiva, després de golejar el Real Madrid a la final disputada a Leganés per 5-0. Patrick Guijarro va ser escollida millor jugadora de la final.
La verdad que ha sido buen gol y bueno, contenta por ayudar al equipo. Obviamente refuerza muy mucho de cara a lo que viene la temporada, el primer título de la temporada. Ya sabéis que somos muy ambiciosas y es nuestro objetivo, nos olvidamos de todo lo que hemos hecho ya. Y bueno, por supuesto vamos a por más.
Aquest és el primer títol de l'era Pere Romeu que agafava l'equip a principi de temporada.
Si fèiem bé les coses, si juguem com estem jugant, si fem tot el que hem fet anteriorment en aquests clàssics, ens aproparíem a guanyar. Així ha sigut, molt content. Aquest primer títol penso que ens dona moral i ens reconforta una mica la idea de cara a tot el que ve. I content, molt content.
Aquest migdia s'ha presentat la Copa del Món d'esquí de muntanya que es disputarà aquest cap de setmana a l'estació de Vuitaüll. S'hi disputaran les proves d'esprint i relleus mixtos. La cita és important perquè serà qualificatòria per als Jocs Olímpics d'hivern de Milà, Cortina d'Ampezzo, que es faran el 2026. Escoltem Laia Sallés, que participarà en aquesta prova de la Copa del Món.
Doncs aquest any l'únic que vull és aprendre, com tots els altres, encara sóc jove, per tant vinc aquí a seguir passant-ho bé i aprendre tot el possible per després arribar a sènior i poder demostrar del que sóc capaç.
En bàsquet, a la Lliga ACB, jornada amb 3 victòries catalanes. La penya es consolida la 5a plaça, el Girona surt de les places de descens i el Barça se situa 6è després de vèncer la pista de l'UCAM Múrcia a la pròrroga 90-95. Escoltem Joan Peñarroya, entrenador del Barça de bàsquet.
No es fácil ganar, lo teníamos ganado, nos meten 3 triples y bueno, el equipo se ha repuesto y hemos jugado una prórroga creo que con cabeza. Bueno, sí que es verdad que nos complicamos un poco en demasía los finales de partido, pero hay que darle mérito a lo que ha hecho UCAM.
I a la Lliga Femenina, ple de victòries catalanes, van guanyar aquesta jornada tant el Cadí la Seu com la Penya, com també l'Espar Girona.
Moltíssimes gràcies, Anna. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Ona Vilà a la redacció, Anna Freixa als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
M'he posat en la pell.
Clàssic.
Like your love.
la millor música de tots els temps.
On your body, performing just like my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pumping up, 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 out a leader. If you're keeping up, you should keep it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two-step to the bedroom, we don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing.
Like da 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 da.
Notícies en xarxa.